camins.
Messi, Lionel Messi, va demanar a en Bartu 10 milions d'euros només per signar la seva renovació, una llotja al Camp Nou per ell i per Suárez i les seves famílies i uns bitllets d'avió a l'Argentina per Nadal. Més o menys el que li vaig demanar jo al TH per renovar al final de la temporada passada. El mateix resultat, portazo en les narices. Però jo aquí segueixo donant-ho tot per l'equip i per la banda. Mira que em van tentar els petrodòlars, del PSG, però no vaig caure. Paula, tot bé? Tot correcte? Vale, perquè hem tingut un petit ensurt abans d'arrencar, però bé, d'aquestes coses se n'aprenen. Bona vesprada d'aquest... avui què és? Dimecres? Dimecres 21 de setembre del 2022. Dia 1 després de Juan Luis Cano. Juan Luis Cano, després d'una entrevista, dia 1 després d'una entrevista allò sossegada, deliciosa, amb un dels dos goma espuma, el dels rínxols, el més guapetón, el que canta, vaja. Una d'aquelles entrevistes maques que de tant en tant ens regalem i us regalem aquí al Camins. Val la pena recuperar-la, gaudir-la, escoltar-la, perquè si us agrada la ràdio és genial, però si us agrada la vida, la solidaritat, la naturalitat, també. En fi, per cert, no vaig matar ningú ahir, Ben per mi, no vaig matar gent viva, i això és important. Si voleu recuperar l'entrevista a Juan Luis Cano i qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @caminsestel, d'Instagram, caminsestel, i l'aplicació, que ho trobareu tot allà, i ens podeu escoltar en directe, surten les fotos, és una mica com el Tinder de Radio Estel, pots anar fent like una mica. Avui dimarts també estic molt content perquè ens acompanyarà per regalar-nos les seves opinions una de les veus amb més credibilitat d'aquesta casa. Estic parlant del professor de la Universitat de Barcelona i politòleg Xavier Torrents, un torrents d'opinions i saviesa. Ens acompanyarà tot el programa per parlar de l'actualitat i també de temes alternatius. Opinions, politologia, energia, àlbums de cromos, la festa de l'any nou jueu, reportatges i una mirada especial per la problemàtica de l'Alzheimer a Catalunya. Tot això forma part del nostre menú d'avui. Camins, des d'ara i fins les 9, una hora de Macedònia que us deixarà amb ganes de més.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Professor Xavier Torrents, bona vesprada.
Bona vesprada als oients de Ràdio Estel, de nou, a aquesta nova temporada. Per mi, vosaltres ja heu començat fa una bona estona, sí. I bona vesprada a tu,
portem
Rafa.
Portem dues setmanes i mitja aquí ja donant el callo. Estem agafant el ritme.
Tens comptat, eh?
Sí, perquè és que és fàcil. Justament és dimecres. Tenim al davant, Xavier, uns valuosos minuts de ràdio per ajudar els oients a reflexionar, a mi mateix també, que em vindrà molt bé, a pensar, a comprendre. Ens ajudes a fer-lo, Xavier?
Endavant.
Doncs vinga, obrim el teló.
Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
Quin equiparro, tu. Quin equiparro a les 8 de la vesprada aquí, donant-ho tot. Ja sabeu que els dimecres ens agrada oferir-vos mirades alternatives, reflexió, anàlisi i observar d'alguna manera la complexitat del món que ens envolta en els seus diferents matisos, per intentar comprendre'l una mica millor, també. Ho fem amb l'Àngel Miret, ho farem amb Verònica García Morales, que ja els coneixeu, són de la família de Camins des de la temporada passada, i aquesta temporada també ho farem amb el professor Xavier Torrents. Molt contents, Xavier, de que estiguis amb nosaltres aquí al Camins, encantadíssims, la veritat.
Compartim la felicitat.
Bueno, doncs som persones felices. A veure, per als despistats, que n'han de quedar pocs, però el professor Torrents és professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, sociòleg també, codirector de dos màsters, màster en Política de Seguretat Global, Prevenció d'Extremismes i Violència a la Universitat de Barcelona i també el màster en Polítiques Públiques, Drets Socials i Sostenibilitat de la Universitat de Barcelona. Col·labora, a més, habitualment a Radio Estel, d'altres mitjans també, aquí a Radio Estel de fa molts anys. Xavier, aquí a la casa ets un mes, pràcticament. En resum, una bèstia parda de l'opinió que la tenim aquí fitxada i que explotarem al màxim amb el teu permís.
Compte, Rafa, que això em fa por de parda, perquè això, el del concepte parda, ja en parlarem avui, suposo, però això té a veure amb extrema dreta. Compte, compte, ara aquí...
Doncs rectifico, un animal de l'opinió i de la reflexió. Aleshores, t'hem demanat, Xavier, que amb les teves visites ens portis temes que a tu mateix et criden l'atenció, això també no s'ho fa l'Àngel Miret, no han de ser els de primera pàgina, temes de primera pàgina local, poden ser temes alternatius, els que tu vulguis, Tens barra lliure i a partir d'aquí anem xerrant i explicant. Però tinc dues preguntes abans de començar. La primera és de persona educada, aquí són persones educades, aquí, a Radio Estel, gairebé sempre. Què tal l'estiu?
Doncs estiu, a veure, ha sigut agradolç, la veritat. Bueno, tu ho saps, hi ha coses que passen en la vida de les persones, són llei de vida, i bé, pues, ha hagut una notícia trista justament al començament de l'estiu. De fet, una segona, però en aquest cas bueno, d'un amic, professor, diguem-ne, molt volgut, i en aquest cas ha sigut diguem-ne, un ictus, i, però la bona sort, diguem-ne, és que, i això em fa feliç, per això et deia també que hem de veure les coses també amb aquesta mirada feliç, doncs de que està cognitivament, intel·lectualment, totalment sa, diguem-ne, que és...
Aquest amic teu, eh?
Sí, que a més és professor, i pensa que pels professors, bueno, és això, és clau, la part cognitiva.
Evidentment, per
qualsevol
persona...
I en aquest cas és en vies de recuperació, trigarà més possiblement del que ell mateix creu, però tot bé. Per tant, aquestes han sigut, de fet, les dues qüestions més impactants, no? Que a vegades pensem en l'estiu com a flors i violes, doncs a vegades no, però... també et fa créixer i madurar, doncs, a vegades més del que un ja ha arribat a la maduresa.
El contacte amb la enfermetat sempre ens ajuda a madurar i forma part de la vida. Tothom se'l troba, abans o després, la enfermetat i la mort, evidentment. I la segona pregunta, tinc entès que has estat coordinant un congrés a Girona, es tracta d'un congrés així, eh?
No, hi havia el Congrés de Ciència Política,
sí,
però
correcte.
Allà participaven politòlegs i politòlogues d'arreu de l'estat espanyol. El que ja que parles d'un congrés, mira, potser a vegades millor mirar el futur, en aquest cas futur tan proper com la setmana vinent.
Sí.
La setmana vinent hi ha un congrés de internacional de dret administratiu. De fet ho comparteixo, entre altres persones, amb una de les teves convidades justament en aquest espai, amb la professora Verónica Yasmín García Morales.
Fantàstic.
Ella, perquè és de dret administratiu, jo soc de ciència política, i aquest congrés és internacional de dret administratiu, però ens han convidat amb alguns professors de ciència política que fem polítiques públiques. Es fa entre Querétaro i Barcelona. Per tant, una ciutat de Mèxic i una ciutat catalana.
Bueno, clar, per tant, sou els dos enllaços perfectes, perquè Verónica és pur Mèxic i tu pur Catalunya, per tant, ahí esteu organitzant...
Treballant, fixa't, el tema dels béns comuns, una cosa, a més a més, que de fet el tronc, millor dit, no el tronc, l'arrel és una arrel tremendament bíblica i religiosa, no?
Efectivament, béns comuns. Efectivament, és una arrel amb una arrel bíblica. Ara sí, anem pels temes que ens proposa el professor, però abans volia demanar-te un tema de rabiosa actualitat que
veure,
jo crec que és interessant
quin és?
Que ens el comentis una mica, perquè el president de Rússia, Vladimir Putin, ha anunciat aquest dimecres una mobilització parcial de tropes reservistes al país per alliberar el Donbass, en el que segueix qualificant d'operació militar especial a Ucraïna. Ho ha fet en una declaració per televisió gravada en què s'ha adreçat als ciutadans russos afirmant que no tenen el dret moral d'abandonar aquesta gent, en referència als habitants del Donbass. I ha afegit que es cridarà als reservistes amb més experiència i que rebran formació. Després, a més, de la compareixença de Putin, el seu ministre de Defensa rus ha dit que calcula que es mobilitzaran uns 300.000 reservistes, sobretot els que tinguin més experiència. És la primera vegada, en principi, Xavier, que Rússia llança una mobilització com aquesta des de la Segona Guerra Mundial i és el moviment de més magnitud des que va començar la invasió a Ucraïna. Com valores aquest moviment?
Doncs mira, de fet, fa una estona parlàvem en un terreny més personal de tema de malalties, ara parlarem d'una malaltia social, si és que ho podem anomenar així, i a més lligant-ho amb un dels temes que et vaig proposar, i diràs que no me l'has proposat aquest, doncs sí. Putin, fins la caiguda del mur de Berlín i fins la fi de la Guerra Freda, va ser un agent secret comunista, situat a l'extrema esquerra, però el que hem de situar als oients de Ràdio Hostel és que ara està a l'extrema dreta. És dir, allò que hi ha dita catalana dels extrems es toquen, doncs ha passat amb aquest personatge. I ara ell està situat a l'extrema dreta i, de fet, va finançar i va, diguem-ne, donar discursos i suport a tota l'extrema dreta d'Europa Occidental, i això en parlarem d'aquí una estona, de Suècia i d'Itàlia,
sí,
si en vols.
Efectivament.
Però ell, diguem-ne, en definitiva és un dictador que... i com tots els partits d'extrema dreta, ultranacionalista, i per tant el que acostumen a ser expansius, si poden. Rússia pot, perquè ha estat una gran potència. I per tant, per això va començar la invasió d'Ucraïna, per això continuen la dictadura, però li han sortit malament, diguem-ne, aquests jocs bèl·lics en el cas d'Ucraïna. El més probable, i permetem fer un pronòstic, i d'aquí, no sé, igual 3 mesos...
Bueno, hem de dir que t'agraden molt els pronòstics,
sí,
eh?
I de tant en tant me n'aventuro.
Llavors,
jo crec que al final es quedarà només en una part per la totalitat del Donbass, diguem-ne, una part de la totalitat, ja renunciarà a la resta per la impossibilitat, inviabilitat militar de mantenir-ho, i això vendrà com un triomf. De fet, ho ha dit en el discurs d'avui. Avui ja no ha parlat d'Ucraïna en general, més enllà d'algunes mencions, sinó que ha parlat dels habitants del Donbass. Per tant, va començar volent quedar-se en tot el país, en tota Ucraïna, ha fracassat amb aquest objectiu militar, sí. Però possiblement, perquè les guerres són així, vull dir, a part de matar a éssers humans, doncs hi ha guanys i pèrdues territorials, possiblement es quedarà amb la part del Donbass i Crimea, diguem-ne, que ja era seva des de fa uns anys.
Doncs aquí queda repassada aquesta notícia que hem conegut avui mateix, però ara entrem també en els temes que tu mateix ens has proposat. A veure, la cançó que ens ambienta és molt festiva perquè volem parlar amb distensió també, però el tema que tu m'has proposat per parlar avui és molt concret, ara llegiré el que m'has enviat i a partir d'aquí petem la xerrada, Xavier. L'extrema dreta puja molt a Suècia i a Itàlia amb un discurs contra les persones migrants i les minories culturals. Aquest és un fenomen que evidentment ja fa anys que estem veient aquest auge de l'extrema dreta, però tu avui el volies destacar. Per què, Xavier?
A veure, perquè estem al vell mig d'una setmana, diguem-ne, totalment catastròfica pels valors democràtics i pels drets humans. Uh-huh. El cap de setmana passat, demòcrates de Suècia, que és un eufemisme, o és la manera d'amagar-se de la nova extrema dreta, és a dir, demòcrates, quan intenten destruir, però d'una altra manera, el feixisme i el nazisme, però en definitiva, com a extrema dreta intenten destruir la democràcia, va quedar com a segona força política a Suècia. Aquella mítica Suècia, no dic, ja sé que t'agraden els ABBA, però no em referia als ABBA, sinó de l'estat del benestar i de la conciliació dels drets socials.
Perquè tots aquests països, jo els tinc al cap molt identificats amb una democràcia molt progressista. Ara està succeint el contrari una mica.
Ara, diguem-ne que, a veure, el primer partit que ha quedat és el Partit Socialdemòcrata, no oblidem això, sí. Però la suma, en aquest cas, és de partits de dretes, però dins el principal partit, que ha quedat com a segon país, és l'extrema dreta, doncs serà ara el pal de paller d'aquesta política. Això vol dir, més enllà inclús de la destrucció d'un estat del benestar, és la destrucció de la cohesió social, perquè això és el que fa l'extrema dreta. I si vols, anem al proper cap de setmana, en què encara sembla que serà pitjor, perquè Itàlia quedarà primer, sembla, i a més amb un percentatge molt més alt que Suècia, l'extrema dreta. En aquest cas són germans d'Itàlia, Fratelli d'Itàlia, i permetem, perquè a Radio Social podem fer aquestes analogies, aquestes comparacions, a més estan, jo crec que està ben triada, mira la diferència entre dir Fratelli d'Itàlia, que és un discurs de dir només els italians de debò, els purs, i ningú més, tota la resta de gent, és a dir, les persones migrants, les minories culturals, les persones gitanes, tothom, la resta queda fora, que contrasta Fratelli d'Itàlia amb Fratelli Tutti, del Papa Francesc.
Que és l'encíclica del Papa Francesc.
Efectivament, sí, sí. O aquesta setmana, si els oients de Radio Estel han llegit Catalunya Cristiana, ja a la pàgina 15 parla de construir el futur amb els germans immigrants. Justament la paraula germans. És que això, a més, està a la Bíblia. És a dir, la Bíblia parla de tres grans col·lectius, diguem-ne, menys preats, menys tinguts o exclosos, els orfes, per tant, els nens, sí. Pensem ara en aquesta crisi econòmica que s'ha vingut, diguem-ne, amb la pobresa infantil, parla de les vídues, però pensem en aquest cas les desigualtats de gènere, la pobresa femenina, i parla dels migrants, dels estrangers.
Sí.
Per tant, estem com fa 2.000 anys, com fa 3.000 anys, o com fa, que després crec que en parlarem també, com fa 5.783 anys, per parlar de l'any, en aquest cas, jueu, sí. Doncs estem gairebé igual amb l'esperança que, bueno, com ara hi ha democràcia, hi ha països que això hem avançat. Però fixeu-vos, la democràcia s'ha de lluitar cada dia per ella. Ho hem vist a Suècia el cap de setmana passat, ho veurem a Itàlia aquest cap de setmana proper. És a dir, trontolla quan qualsevol extremisme, d'això, per exemple, en parlem en el màster de Polítiques de Seguretat Global, extremismes i violència en la ciutat de Barcelona. És a dir, qualsevol extremisme, estigui l'extrema esquerra, l'extrema dreta, o l'islamisme radical, o els feminicidis, són un problema per la societat, primer per les seves víctimes, però és per tota la societat, perquè desfà les societats. Pensem en el que està fent Putin a Ucraïna. Tornem a tancar el cercle, no?
I com és possible, Xavier, que, clar, per les persones que s'estan escoltant, per mi mateix, que volem aterrar una mica i entendre-ho tal vegada amb paraules i amb conceptes senzills. Com és possible que una idea tan senzilla com és l'acolliment, com és la fraternitat, com és ser comprensius amb les persones que pateixen, que necessiten l'acollida, doncs aquesta idea sigui donada la volta i presentada com un perill. Això, en el poble està calant realment, en la gent? Sí, no?
Perquè, clar, perquè no? Si a Itàlia queden els primers, l'extrema dreta, i si queden els segons, vol dir que hi ha una part de la societat prou important, sí, va calant.
I aquí jo demanaria, clar, l'alternativa són altres polítiques, altres discursos. No s'estan fent bé aquestes altres polítiques i altres discursos?
A veure, diguem-ho al revés, es podrien fer millor. Es podrien fer millor en dos sentits. Un, en els discursos polítics, és a dir, sempre ha d'haver un discurs, bueno, ho acabem de dir amb l'encicle del Papa francès, sí. Fratelli tutti. És a dir, per tant, la part discursiva és important perquè transmetem una narrativa, i d'això sou especialistes els periodistes, per tant, ho deixo a les teves mans, Rafa.
Tenim l'àvia.
Sí, però per l'altra part és encara més important els fets, i per això cal dissenyar polítiques públiques que realment impactin socialment per un. Per exemple, ara, no? Pues, si hi ha moltes famílies que per la guerra de Rússia contra Ucraïna, per encara els efectes de la Covid, etc., els hi costa moltíssim arribar a final de mes, sí. Doncs cal fer polítiques actives d'ocupació, cal fer polítiques públiques, per exemple, que garanteixin un mínim d'aliments, almenys, i d'habitatge a les persones. Mm. Si això no es fa, hi ha persones que, en comptes de pensar de forma complexa, que sempre és més difícil pensar de forma complexa, doncs recargolen el seu cervell.
Simplifiquen, tal vegada.
Simplifiquen, però fins a extrems que distorsionen la realitat, però es creuen aquestes creences, que són els estereotips contra els immigrants, els clichés contra les minories culturals, etc.
Aquí veuen l'escletxa, les extremes dretes, sobretot perquè al final és una qüestió de poder, és una qüestió d'arribar al poder i demanar. Els polítics moltes vegades, lamentablement, aquest és l'objectiu, perpetuar-se en el poder o com a mínim arribar. Clar, veuen aquesta escletxa, veuen que aquest discurs pot calar en el poble i és el que està succeint. Tu creus que aquí a Espanya, bé, clar, ara aquí al nostre país, a Catalunya, a Espanya, doncs encara hi ha un refús gran, jo crec, cap a l'extrema dreta, però creus que...
Rafa, de debò creus que hi ha un refús gran? Home, al Parlament de Catalunya la quarta força política és Vox. Quarta!
És cert.
I, vull dir, darrere té quatre partits més, Quatre més al darrere. O sigui, està entre els quatre primers, no entre els quatre darrers, Vox.
Guanyarà l'extrema dreta i Espanya algun cop?
Algun cop. Mira, jo durant anys sí que vaig pronosticar, no que Vox arribaria, perquè ningú coneixeria ni el nom d'aquest partit, ni els propis, diguem-ne, impulsors, però sí que pronosticava que arribaria a l'extrema dreta. Mai, és el primer cop, però encara no t'ho diré, i en un altre programa potser m'ho tornes a preguntar, t'ho diré, no sé si arribarà a ser primera força política, però clar, tampoc m'ho esperava segona a Suècia ni primera a Itàlia. Itàlia potser més, perquè recordem que el feixisme, de fet, sí, va néixer amb Mussolini a Itàlia.
Té certa tradició a Itàlia,
sí,
efectivament.
Sí, malauradament hi ha certa tradició. I d'aquí hauríem d'aprendre, per exemple, d'Alemanya, que tot i que també ha tingut una tradició, en aquest cas nazi, durant dècades han fet polítiques públiques, diguem-ne, de memòria democràtica, d'educació, i han treballat el tema dels drets humans, responsabilitzant-se ells, els nets, els besnets, responsabilitzant-se del que havien fet els avis i els besavis, que no vol dir culpabilitzant-se, però sí responsabilitzant-se, perquè és la forma, sí, de vacunar-se.
És a dir, aquesta mirada alemanya, que és estar molt alerta, estar sempre, sí, molt alerta, perquè aquestes polítiques i aquests discursos doncs no siguin tan fàcils de que proliferin. Doncs estarem ben atents, Xavier, segur que aquí en les properes setmanes, juntament amb tu i altres experts, podrem seguir aquesta evolució de l'extrema dreta. Avui ens has parlat d'aquesta pujada, a Suècia ja la tenim, proper cap de setmana veurem el que passa a Itàlia, estarem ben atents, i sempre és molt interessant estar al cas del que està passant. Tenim altres temes i anem a per ells. És un canvi prou radical de tema, però també té certa connexió. Hot summer streets and the pavements are burning us around. Està sonant la... No l'estàs escoltant perquè no portes els auriculars, Xavier. No passa res. Però està sonant la banda sonora de Cobra Kai. És de sèries, tu, o què?
De sèries sí, però depèn de quines, a veure si coincidim.
A mi m'agrada Cobra Kai. A mi... Escolta, escolta, és molt guapa. Cruel Summer.
Ara doncs, jo recomano una que ja fa quina? Molt de temps que es va emetre. És la millor sociològicament, que és The Wire, que seria com l'escolta, l'escutxa.
Sí.
I és, diguem-ne, sobre, justament sobre la marginació social, la corrupció policial, coses d'aquestes.
Clar, és que coneixent-te, Xavier, tu mires les sèries mirant una mica el missatge. Cobra Kai són patades i un culebrón venezolano. Jo m'enganxo a aquestes coses. A les... No, i per la nostàlgia, que és com una continuació de Karate Kid. Escolta, tenim... Dir-ho tu, és l'any nou jueu? Vols parlar de l'any nou jueu? Sí, 5.783 a dalt d'aquest proper... bueno, arriba aquest proper diumenge 25 de setembre. Quin és el nou jueu? És Rosh Hashanah.
Bueno, Rosh Hashanah seria com bon cap d'any.
De fet, la traducció,
diguem-ne, de l'any nou, diguem-ne, jueu, és com el català, no com el castellà. El castellà, recordem que és fin de año nuevo, i en canvi en català és cap d'any.
Sí.
Doncs la traducció literal, en aquest cas de l'hebreu, seria cap d'any.
Vale. Total, que arriba aquest cap de setmana, el 25 de setembre, t'he de confessar, la meva ignorància és infinita, que no ho tenia al cap. Jo pensava que més o menys el calendari era semblant als cristians, però ja veig que no, evidentment.
No, a veure, és una qüestió històrica. Primer ve el judaïsme, després el cristianisme i després l'islam, les tres grans religions monoteistes. Per tant, en aquest cas, el calendari cristià, en certa manera, en tot cas, es basa en les festivitats jueves. Recordem que Jesús va viure totes les festivitats jueves.
Efectivament, sí.
I de fet, potser l'únic que ara es conserva, i per això es mou la Setmana Santa, és la Setmana Santa que es basa més en el calendari lunar, que de fet el calendari lunar és el que se sosté en l'any jueu. Que coincideix més o menys, perquè clar, és que som professors, i de fet tu també com a periodista, la temporada quan la comences? Al setembre.
Al setembre.
Doncs més o menys coincideix sempre al setembre.
Ah, sí, és cert. Sí,
es va movent, però pot ser a mitjans de setembre, a finals de setembre, alguna vegada a l'octubre, però és més o menys quan comença el curs. Aquesta és la idea.
Doncs, i quines particularitats podries destacar d'aquest moment en el calendari jueu?
Mira, jo ara estic, em ve el cap, ja sé que el primer ministre del Canadà, que sempre aquest senyor celebra o commemora totes les festivitats religioses, la cristiana catòlica, la cristiana ortodoxa, la jueva, la musulmana. Vaig veure inclús que celebrava la dels sikhs, que és una minoria molt més petita, però en viuen molts de sikhs, a part de Badalona o de Barcelona, en viuen molts al Canadà. I a més, perquè aprengui algun dia a fer-ho el rei d'Espanya, que podria fer-ho en català, en euskera i en gallec, a més de castellà, el president canadenc, a més de facilitar totes les festivitats religioses...
Ara t'explicaré una cosa, el president
canadenc. Ho fa en anglès i en francès.
Ah, molt bé. Saps que el president... Això no té res a veure, però és que...
A veure, Rafa.
Si et poses els auriculars, sí, un segon, Xavier, escoltaràs, aquest és el president de Canadà, es diu Trudeau. I resulta que va estar en els actes d'enterrament dels funerals de la reina Elisabet II, i dos dies abans del moment de la cerimònia, el dissabte va ser, estava a l'hotel i es va deixar portar una mica pel moment. Sembla que té una cultura molt internacional aquest home. Total, que va acabar cantant a l'hotel i el van gravar aquesta cançó. Fixeu-vos, aquest és el president de Canadà. És el Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury i de Queen. S'ha estat molt criticat perquè diuen que no era moment i no era lloc per fer una mica de teatre.
Ara ho he de dir jo als oients de Radio Estel. El Rafa és un crac. Això no estava preparat.
No estava preparat.
I el Ferran, que està allà a producció, també. Tot ho teniu amanegat.
Jo soc més catacrac i Ferran és més crac. Podríem dir així. Bueno, doncs, i Paula, evidentment, que és... Paula és la clau de tot plegat. Allà on la veus, és la clau de tot plegat.
Escolta, bueno, és clau.
És clau i és Paula. Escolta, fem, si et sembla, una petita pausa i rebem per a Juventí Balcells, que ens parlarà d'un tema que ha preparat, a veure també les teves opinions. Petita pausa i tornem amb Xavier Torrents i més temes aquí al Camins.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família, L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1. Camins.
Jo encantat de sèries. En un lloc on es parla de la Ventafocs i els set nans, s'hi ha de ser.
Amb Rafa Sanahuja.
I perdona, Pol, et recordo que ets un programa pel qual va passar el campió del món d'harmònica. Per tant, ojo, cuidado.
Ho tinc molt present.
I altres persones que expliquen coses.
4 minuts que passen de 2:15 de 9, seguim endavant amb Xavier Torrents. I ara és moment de rebre un altre cop al nostre company Pere Jovent i Balcells. Bona vesprada de nou.
Bona vesprada.
Amb tu volem parlar d'un tema que has preparat amb molta cura, amb molt de detall, molt celebrat aquí a la casa, i nosaltres ens afegim. I volem refrescar-lo també per conèixer una mica l'opinió de Xavier Torrents. I resulta que l'energia s'ha convertit darrerament en un element que està, doncs, cada dia en boca de tothom, als informatius, a les taules dels nostres polítics i arreu. Avui també volem descobrir un projecte que ens toca de ben a prop a casa nostra, ja l'hem descobert, el redescobrim, i que els darrers dies no hem parat de sentir el seu nom per tot arreu. Pere Juventí va estar investigant sobre el tema, va publicar aquí a la casa aquest reportatge del tot interessant, i avui ens el porta al Camins.
Doncs mireu, Rafa, a Hostalric, un municipi de 4.000 habitants, sí. Aquest febrer es va reactivar un grup de WhatsApp que havia congelat des del gener del 2019, quan el gasoducte Midcat, que aquests dies segur que n'heu sentit a parlar i molt, va quedar enterrat per part de la Comissió Europea perquè no era viable econòmicament. Vale. Pocs imaginaven a aquells membres de la plataforma del Midcat en contra d'aquest projecte que una guerra a l'est d'Europa, en aquest cas doncs, la guerra que està fent Putin a Ucraïna, reactivaria també aquest projecte i la seva lluita per aturar-lo. És Raúl Domínguez, portaveu d'aquesta plataforma contra el Midcat.
Projectes com el Midcat són solucions curtplacistes i inviables climàticament i econòmicament, que sumen els deliris creixentistes com els macroprojectes de renovables, les ampliacions de ports i aeroports, Jocs Olímpics d'hivern, i no fan més que demostrar que la classe política no està sabent estar a l'alçada de les circumstàncies. No ens podem permetre, com a societats, cap gir en les polítiques comunitàries que prioritzen una suposada seguretat energètica per sobre de l'emergència climàtica i ignorant la crisi energètica, i ser capaços, com a Unió Europea, de funcionar amb l'energia generada autònomament.
S'ha reactivat aquesta lluita més sobre el terreny català, sobre les ciutats i pobles de Catalunya, però sí. L'oposició al Midcat tampoc no ha sigut ben vista amb bons ulls pel president de França, Emmanuel Macron. El president francès considera que no és una infraestructura que tingui sentit, però els governs alemany, espanyol i també el català aposten per reactivar la seva construcció que, com dèiem, està aturada a Hostalric. La picabaralla política està servida.
Porque aquí no estamos hablando de una cuestión bilateral entre la península ibérica y Francia. Aquí estamos hablando de cómo reforzar las alternativas de suministro energético al conjunto de la Unión Europea y cómo podemos poner a disposición de la Unión Europea ese 30% de regasificación que está en nuestro país y, sin duda alguna, también toda la apuesta que está haciendo el Gobierno de Portugal y el Gobierno de España por la energía del presente y del futuro, que es las energías renovables y, por supuesto, también el hidrógeno verde.
Paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que deia que es podria utilitzar aquest gasoducte que transportaria gas per, en un possible futur, transportar hidrogen verd i d'aquesta manera acontentar doncs, els pro-canvi climàtic o la gent que lluita contra el canvi climàtic per intentar doncs, buscar aquestes energies més verdes. Sí. El portaveu de l'Observatori del Deute en la Globalització, Josep Norat, explica que donen credit zero, volíem dir, aquestes paraules.
No és viable que aquest gasoducte pugui transportar hidrogen verd. Fins ara no s'ha demostrat tècnicament de que es pugui desenvolupar una economia de l'hidrogen a gran escala, com per exemple és la del gas, i per tant estaríem malbaratant el diner públic per apostar per algo que realment és completament incert a dia d'avui.
Una opinió que també comparteix un altre dels entrevistats que vam cridar per comptar doncs, amb aquestes veus no? de cara a fer aquest reportatge va ser el de Lluís Batet, professor de Recursos Energètics i director del Màster en Enginyeria Nuclear de la Politècnica de Catalunya, i també deia que era complicat fer-hi passar hidrogen després d'haver-hi fet passar gas, i també ens comentava doncs, de la dificultat econòmica que suposaria doncs, tornar a fer aquesta reconversió d'aquest gasoducte. Tot i així, el professor de la UPC opina que el MidCat és una solució que ajudaria a rebaixar aquesta tensió actual que viu el sistema energètic europeu amb un possible tall de subministrament per pas de Putin doncs aquests mesos que ara venen.
La tensió entre subministrament i demanda, junt amb la necessitat de disposar de reserves per passar l'hivern, han fet escalar els preus del gas a Europa. A la península Ibèrica hi ha una gran capacitat d'importació de gas natural liquat que no s'utilitza. El fet d'ampliar la connexió del sistema ibèric amb el sistema europeu mitjançant el MidCat podria alleujar la tensió esmentada. Amb el MidCat es doblaria la capacitat de connexió existent.
Per tant, Pere, si el MidCat supera tots aquests esculls, encara queda acabar aquesta gran obra, una part feixuga, perquè caldria enllestir una canonada de més de 100 quilòmetres fins a França.
I a més de travessar els Pirineus per sota, després França s'hauria de fer càrrec de més de 120 quilòmetres i completar aquesta instal·lació fins a arribar a Alemanya.
Sembla ser que el moment per al MidCat és una autèntica història interminable, inacabable, podríem dir també. Pere Juventí, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Aquest és un tema complex, Xavier Torres. L'energia i totes les seves infraestructures... és complicat. Què n'opines de tot aquest enrenou amb el MidCat?
Sí, a veure, que estar a favor o estar en contra del MidCat, no és, de vegades no és per les mateixes raons. Per exemple, Macron a França no és que estigui en contra del gas o aquestes qüestions. Sí. Està en contra, diguem-ne, de ser una gran potència nuclear, perquè França és una gran potència nuclear, es basa molt en les energies nuclears.
Totalment.
I per tant, en certa manera, li és igual, entre cometes, això, però que Alemanya, en canvi, es basi no tant, que també té nuclears, però no es basi tant en això, sinó en el gas. Malauradament, com es basava en el gas de Rússia, i estem en una guerra freda renovada del segle XXI, doncs ara, en comptes de que vingui per dalt, volen que vingui per baix. I això és la península Ibèrica.
Espera. Bé, està bé, sí, bona sí, rematada.
Molt bona anàlisi. I, de fet, tenim dos gasoductes que ja estan funcionant al 100% de capacitat. Aquests dos gasoductes passen pel País Basc i Emmanuel Macron, aquest tercer gasoducte que passaria pels Pirineus i que vindria per Catalunya, no l'acaba de veure, també per un tema de que a França les empreses que són gasístiques no acaben de veure que sigui rendible per França. Però que Alemanya està molt interessada en poder fer que arribi doncs, aquest gas, i a Espanya, com bé comentaves, a Península Ibèrica també, no? Perquè aquest gas que ens arriba en vaixells i que després es regasifica aquí a la Península Ibèrica, després es podria enviar a Alemanya i seria una solució a aquest tall que vol fer Putin.
I recordem que Alemanya és el motor d'Europa.
Exacte. Sí, manen una mica.
Tinc dos comentaris a fer. El primer és que al final és un bé comú, l'energia, i cada país una mica l'enfoca de la manera que li convé.
O sigui, no ho fan de forma comuna.
No ho fan de forma comuna, exactament.
Doncs aquí està el problema. Veus que ho has explicat molt bé.
Gràcies. Però jo ho he explicat molt bé. Però Pere Juventí Balcés acaba de presentar la seva candidatura per ser tertulià de Pol Marçà. Pol, si estàs escoltant, Pere Juventí Balcés, per parlar d'aquests temes, doncs m'has deixat flasejat, Pere. Doncs moltes gràcies,
gràcies a vosaltres.
per la teva aportació aquí al Camins de Nou. Doncs seguim endavant. Hem pentinat molts temes. M'agrada molt aquest concepte, la Macedònia de la ràdio temàtica, però encara tenim un tema que jo crec que és el més alternatiu de tots i que tinc molta curiositat per veure com el planteja el professor Torrents. Aquesta sintonia que va sonant, perquè ara parlarem d'un tema que a mi em remet, Xavier, una mica a la meva infantesa. Perquè resulta que m'has plantejat que vols parlar de que Versus Teatre, aquesta companyia de teatre, regalarà un àlbum de cromos per fidelitzar el seu públic en aquesta sala de teatre alternatiu, la Versus Teatre.
Sí. I clar, tu vols parlar dels cromos o del teatre, Rafa?
Jo, mira, és que tot m'encaixa, Xavier, perquè la meva infantesa és teatre i aquest matí, quan hem fet la reunió habitual de continguts Ferran i jo, al Duban, doncs li he dit, escolta, tu feies col·lecció de cromos? I ell, no sé què, no ho tenia massa clar, i jo tinc localitzadíssims les meves dues col·leccions de cromos que després podem comentar. Però parla'm d'aquest tema de Versus Teatre i aquesta iniciativa.
Sí, a veure, al teatre, diguem-ne, li manquen espectadors. Ja fa dècades que es diu que baixa, sí, el nombre d'espectadors de teatre.
I el cinema està igual.
Però trencaré un mite fals ara aquí. Que és, sí, sovint es deia que el problema era que el preu de les entrades són cares. Doncs fixa't, en el període ja passat del 2008-2018, que va haver aquesta crisi econòmica forta a l'estat espanyol, sí, resulta que en plena crisi econòmica comença a augmentar el número d'espectadors. Caram, si era el problema eren que les entrades eren cares, com és que en crisi econòmica està augmentant el número d'espectadors? El que no és, no quadra. Però és que a sobre, els espectadors gastaven més diners d'abans de la crisi econòmica. Per què? Doncs, això és una mala notícia. Perquè el que agrada i on la gent va més és el teatre musical. La mala notícia és que a mi m'agrada el teatre musical, i també hi vaig, però la mala notícia és que a la gent es veu que li agrada el teatre amb poc guió, amb poca lletra, és a dir, amb molta música, amb molta ballaruca, sí, i que, per tant, no acaben d'entendre a Shakespeare, per posar un exemple, entre d'altres.
És una mica el que parlàvem al principi, eh? Si és una mica un pensament complicat, ens costa
doncs,
una
sí,
mica.
Doncs sí, però bé, Versus Teatre, que en aquest cas és com un dels conceptes que he utilitzat a vegades d'una de les sales alternatives de teatre que hi ha a Barcelona, pensem, sí, que en aquest cas està a prop del Teatre Nacional de Catalunya, de l'Auditori, uh-huh, allà una miqueta amagadet, una, sí, sala petitona.
El tinc al cap, jo crec, una sala petitona,
sí,
efectivament. Sí,
doncs fa teatre, diguem-ne, podríem dir, diferent, i llavors una forma de fidelitzar és a partir de l'àlbum de cromos. I això, un altre dia en parlarem, no vull, però això toca en el cervell en qüestions de neurociència. Sí, jo com a afició llegeixo molts llibres de neurociència.
Com a afició, quan et sobra temps i no estàs fent les teves coses de professor. Però escolta, no, fes-me ara 5 cèntims, que ara m'has cridat l'atenció. De quina manera la neurociència fidelitza a l'espectador?
Perquè moltes de les nostres conductes i comportaments, encara que creiem que ja són madurs i adults, provenen amb una gran petjada de la infantesa.
Veus? És el primer que t'he dit? Sí. A mi em retreu a la meva infantesa.
Efectivament. I per tant, potser el Ferran, que diu que no troba la col·lecció de cromos, no anirà a Versus Teatre, perquè no, almenys aquesta campanya no li funcionarà. Però tu, igual, ara t'ha picat el cuquet i aniràs algun dia a veure si... Almenys a veure l'àlbum. Potser no l'ompliràs, perquè no sé si et va passar tu quan eres un nen. A mi sí, que no acabàvem d'omplir l'àlbum i això em feia molta ràbia.
Efectivament. Però, i perdona, saps de què va l'àlbum?
No, l'àlbum és... els cromos són de les obres que aniran fent. Tu vas omplenant a mesura que vas anant veient les obres de teatre, clar, i per fidelitzar una cosa que jo, ho acabaré d'esbrinar, però en principi és que després podràs anar a l'altra temporada gratuïtament.
Té premi.
Sí, té premi.
Això és molt interessant.
Tu vas fer la col·lecció de cromos de la Guerra de les Galàxies?
No, a mi em va agafar, i ara et diré quina he fet jo. Primer, de la Lliga de Star Wars m'hagués encantat fer-la, sí, perquè quan veig aquestes coses vintage em crida l'atenció. Però jo vaig fer la Lliga de Futbol Professional, tenia els cromos.
Allà futbol, no ho sento. Ja. A mi crec que mai parlaràs de futbol.
Bueno, ho intentaré.
Sí,
jo ho intentaré. A veure què passa.
De fet, tinc dues anècdotes, però un altre dia.
Un altre dia, però les apuntem des d'allà. Jo vaig, les de futbol, els anava fent, però la que a mi em va tornar boig i em va obsessionar una mica és Astèrix i Obélix.
Caram!
Sí, Astèrix i Obélix, a mi m'agrada moltíssim, Agostini i Més Uderzo, aquestes històries. Doncs jo le vaig fer amb consciència l'àlbum tot allà i al final tenies allò, tots els cromos repetits, el taco aquell, no? I jo recordo que anava al pati de l'escola i tal, i allà intentant canviar. No la vaig acabar,
Veus? Jo
crec que això és gairebé impossible, però no la vaig acabar. Per tant, doncs, molt bona iniciativa, molt interessant, que estimula la participació, l'audiència del teatre.
Saps que es pot explicar gestió pública, administració pública, a partir d'Astèrix Obélix?
Sí.
La Casa Encantada...
Ja farem. És la casa que enloquece.
Que enloquece. Mira que ho saps millor que jo, T'he posat a prova, i l'has encertat.
Perquè és pura burocràcia.
Sí,
és pura...
exactament.
Els hi donen la volta. Doncs aquest és el darrer tema que toquem amb Xavier Torrents. No marxa encara, perquè avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i tenim una entrevista preparada també per saber quines són les dificultats de les famílies que es troben en aquesta dolorosa situació. Fem una petita pausa, fem una mica de calerons i tornem amb aquesta entrevista també amb el professor Xavier Torrents. De seguida. Always in my space, but I know someday I'll make it. Radio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
El blau és el negre, el blanc és el plata,
sí.
I el groc és el daurat. Això és la quimia.
Camins.
Ràdio Estel.
Una llum negra associada, diguem, a certes experiències. Hi ha una llum verda, hi ha una llum vermella i una llum negra.
Realment és que...
I a la tradició també hi ha llum negra, eh?
Ah, vale.
Expliquem històries.
Deu minuts i mig i arribarem a les 9 de la nit. Estem passant un dimecres estupendo, això no és molt normatiu, fantàstic, amb el professor David Torrents i amb molts temes interessants que estem oferint-vos per tots vosaltres, que teniu a bé seguir doncs, la ràdio nocturna d'aquesta casa. Ara volem tocar un tema una mica complicat, però volem saber també com està la situació, perquè se celebra aquest dimecres, avui mateix, el Dia Mundial de l'Alzheimer, una commemoració dedicada a la lluita contra aquesta malaltia, identificada fa uns 120 anys, però que encara, ara com ara, no té cura. A més, les xifres diuen que la problemàtica que genera l'Alzheimer augmenta de manera progressiva. La Societat Espanyola de Neurologia calcula que actualment la xifra total de malalts a Espanya és d'uns 800.000, amb uns 90.000 afectats a Catalunya, encara que és cert que les fronteres entre aquesta malaltia i altres demències doncs, no són clares i la quantitat de casos podria ser més elevada, tenint en compte que se'n diagnostiquen 40.000 de nous cada any i que es calcula entre un 30 i un 40% del total que estan sense diagnosticar. A motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, aquest dimecres, les famílies de malalts d'Alzheimer i altres demències denuncien públicament que necessiten més suport, informació, recursos econòmics per atendre els seus éssers estimats. Es calcula que es destinen, atenció, uns 31.000 euros anuals, sembla una xifra doncs, sorprenent, a la cura d'un malalt entre les despeses directes, com fàrmacs, teràpies cognitives indirectes, si el cuidador principal, per exemple, està en edat laboral, ha de deixar la feina per dedicar-se exclusivament a l'atenció del seu familiar, etc. No? D'acord també amb les conclusions d'un estudi de la Societat Espanyola de Neurologia. Avui volem fixar-nos i posar el focus en aquesta problemàtica que és molt seriosa. Josep Gasulla, bona vesprada.
Hola.
A veure, Josep, que no t'escoltem massa bé. Josep Gasulla, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Exactament, ara sí. El Josep Gasulla és el president de la Federació d'Associacions de Familiars d'Alzheimer, la FAFAC. La Federació d'Associacions de Familiars doncs, ha impulsat una campanya en aquests dies i volem conèixer també una mica més. Josep, quantes famílies formen part de la vostra associació actualment, més o menys?
Moltes famílies. Pensa que som 18 associacions per tot el territori català i n'hi ha moltíssimes famílies i molts malalts. Hem de pensar que la nostra malaltia és un poc diferent a les altres. La nostra malaltia, des d'un primer moment, porta el binomi, el que li anomenem el binomi. Sempre va lligat el malalt amb un cuidador. Per tant, està molt bé que ens diguin xifres de malalts, però quasi les hem de doblar, perquè des del primer moment afecta el doble de persones que una altra malaltia, perquè el cuidador se n'ha de fer càrrec des d'un primer moment, no?
Efectivament, és una enfermedad. Jo ho estava pensant aquest matí mentre preparava una mica l'entrevista, perquè és cert que és el malalt, amb tot el seu drama, però també la persona, la família, és una malaltia que afecta de manera transversal a una part de la societat, no només és per aquesta persona.
Clar, pensa que una enfermedad d'Alzheimer pot durar entre 15, entre 10 i 15 anys, i aquesta evolució, per sort o per desgràcia, gràcies a l'estimulació, gràcies a algun fàrmac que hi ha, pues se va frenant el deteriorament, però clar, s'allarga en el temps. I canvia la persona. En un primer moment és una fase de desorientació, que la persona es pot perdre, que té pèrdues de memòria. Sí. En una segona fase es pot ficar agressiu, es pot empitjorar, i després ja està enllitat, que és un altre tipus de cures totalment diferents no, a les del principi, no? O sigui, que evoluciona el cuidador i evoluciona també el malalt. Mm. I clar, això és el que diem, o sigui, és un drama per a una família que... I ara ens trobem que gràcies al diagnòstic precoç, que és una cosa que sí que hem de dir que s'ha millorat molt, els últims anys, clar, ens trobem a les associacions que ens arriben els propis malalts. Abans, fa 20 anys o fa 25 anys, quan el meu avi tenia Alzheimer, per exemple, que va estar diagnosticat, va ser els primers, de dir, pues, clar, ell se trobava, ell en cap moment era conscient que tenia aquesta enfermedad, no? I ara ens arriba gent dient, jo tinc Alzheimer, vull que m'ajudéssiu, vull fer teràpia, vull fer estimulació... No, i això ha canviat, no? Però al costat sempre està el familiar, que et diu és veritat, el que està dient és veritat, sempre. Però, bueno, abans venien més familiars, ara també venen malalts, perquè també fem atenció a malalts, no? Per lo que diem l'altre dia, de dir, o sigui, nosaltres estem fent coses que potser hauria de fer l'administració, però les saps, quan se van crear fa 30 anys com a una associació de grup de gent per donar-se suport als familiars... van veure que hi havia poques coses pels malalts i han tingut que crear serveis també pels propis malalts. Uh-huh. I ojalà algun dia los faci l'administració i no mos toque fer-los a nosaltres.
Uh-huh. Josep, el títol de la campanya que heu impulsat és Nosaltres tenim Alzheimer, vosaltres no teniu memòria. A qui interpel·la aquest nosaltres?
A les administracions, a totes. No volem de dir... Perquè, clar, fa molts anys que estem reivindicant i fa molts anys que estem demanant ajuts, no? Ara, és veritat que ha sortit el Pla de Demències de Catalunya... Uh-huh. Però és un pla que fa uns mesos que està penjat a la pàgina de Salut i no ho sabia ningú. I ara pareix que es començarà a estar estudiant de com s'aplicarà i que arribarà als hospitals fent alguna cosa. Però, clar, portem molts anys. I a les famílies, tu no li pots dir a una família que ha estat diagnosticant Alzheimer que la valoraran de la dependència i tindrà resultats d'aquí 2 anys. Perquè d'aquí 2 anys aquell malalt segurament haurà evolucionat i serà totalment diferent de com lo van valorar 2 anys abans. I això ho hem de millorar per als malalts d'Alzheimer i per a tota la resta de la gent. Tenim uns ajuts, que tenim unes coses que es tarden tant la burocràcia i això que no arriben a ser els ajuts que necessitem realment. Mm-hmm.
El Josep Gasulla és president de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alzheimer, la FAFAC, i ens ha acompanyat aquests minuts, justament avui, que és el Dia Mundial d'aquesta malaltia, per parlar-nos d'aquesta problemàtica molt seriosa, per donar-li també veu i per escoltar que realment hi ha una necessitat gran de que les administracions es posin les piles per posar fil a l'agulla a les necessitats de les famílies que pateixen aquesta malaltia. Josep, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per donar-nos veu.
Una abraçada. Xavier. Xavier, realitat dura, eh? Quan una família es veu tocada per aquesta realitat de la malaltia, quan no és una malaltia tan fàcil, perquè és una malaltia incurable, que a més ens ho explicava el Josep, afecta transversalment tota la família perquè t'has d'organitzar per cuidar aquesta persona i diguem-ne que la teva vida queda vinculada a la cura de la persona... molt complicat, 31.000 euros el que és el tractament es calcula a l'any
per cada persona,
i ells diuen que es senten oblidats per part de les administracions.
Sí, a veure, hi ha un gran oblit, cada cop menys és veritat, però hi ha un gran oblit per la gent gran en general. Mm-hmm. És a dir, les societats, a veure, si mirem Àfrica, si mirem Amèrica Llatina, inclús Amèrica del Nord, si mirem l'Europa Oriental o Àsia, són societats joves. L'excepció a l'Àsia és el Japó i l'excepció al món és l'Europa Occidental. Mm-hmm. Tenim societats envellides, però la societat en les seves polítiques públiques no va en consonància amb aquest ritme d'envelliment. I, per tant, pensem, per exemple, que alguns districtes de Barcelona, per exemple, hi ha, en aquest cas, menys nens i nenes que mascotes.
Bueno, aquest és un tema que t'he flipat.
Sí, per tant, és una ciutat, diguem-ne, demogràficament molt diferent a la resta del planeta.
Sí.
I aquests problemes s'estan plantejant de forma tardana. Llavors, clar, dins de que no s'estan fent prou bé les polítiques cap a la gent gran, encara pitjor s'ho associem amb malalties mentals o cerebrals. Perquè aquí hi ha un gran estigma en relació a tot el que tingui a veure amb l'Alzheimer o qualsevol altra malaltia mental.
Estarem ben atents perquè veiem amb el professor Xavier que hi ha moltíssims temes que cal millorar, que cal estar amb la mirada esmolada perquè afecten de manera transversal a tota la societat, des l'extrema dreta a les malalties, i cal posar fil a l'agulla i analitzar-lo i reflexionar, que és el que hem fet amb Xavier Torrens. Xavier, moltes gràcies per aquesta primera experiència al Camins. Què tal?
Bé. Que he passat del bon vespre a la bona nit, ja gairebé. Aquí és el teu programa.
Jo dic bona vesprada tot el dia.
Ja, doncs, no, però jo com vaig canviant...
Doncs, tu pots canviar i dir el que vull. Xavier, t'esperem d'aquí 3 setmanes, més o menys, i continuem amb aquesta dinàmica.
Vinga, molt feliços. Fins aviat.
Nosaltres que ja recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb una persona que es va deixar captar per Andalusia fa temps, un pioner, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas per a Juventí Balcells a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, està en les mans dolces i agradables de Maria José Mendoza i les seves i nostres xarxes socials. La clau de tot plegat. Paula Moreno a les 10 de so i al muntatge musical. Ara de seguida, més informació, butlletí de les 9. Salutacions pel qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Doncs de demà mateix, dijous, el Disneylandia. Segons les teories del Pol Marçà, el Disneylandia de la setmana, és un dia meravellós. Pol Marçà ho pensa així, doncs perfecte. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit, bon sopar, bon descans i bona vesprada. Nosaltres que ho deixem aquí, però tornarem demà, per tant, ho tornarem a fer. Parem camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.